Al matí, amb Raquel García.
El talent és una aptitud intel·lectual que pot ser natural o adquirida per determinades coses. És un dels aspectes que s'ha de cultivar i treballar en el món educatiu i també en les famílies? I, de fet, al voltant d'aquest concepte i d'aquesta pregunta s'ha creat el Seminari per al Talento de la Niñez, que es fa dijous que ve a la Universitat de Barcelona, una iniciativa que neix de la mà de l'exdirector de l'Escola Industrial de Sabadell, Joaquim Millán, amb l'ajuda de la Jacqueline Martínez. Avui, de fet, ens acompanyen tots dos a l'estudi de Ràdio Sabadell. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, expliqueu-nos, Joaquim, d'on neix la idea de posar en marxa aquest seminari?
La idea de posar en marxa aquest seminari neix de, diguem, nosaltres formem part de la Fundació ELIC, que és una fundació sense afany de lucre que treballa precisament amb l'educació dels nens, el desenvolupament del talent dels nens. Aleshores, arrel d'això i de que la Jacqueline va estudiar aquí, va fer psicopatologia clínica a la Facultat de Psicologia de Barcelona, doncs allà va fer amistat amb un seu professor, que és el doctor Juan Antonio Amador, i de la xerrada entre la Jacqueline i el Juan Antonio va sortir la idea de fer a la Facultat de Psicologia de Barcelona un seminari sobre aquest tema.
Llavors, a veure, Jacqueline, el talent és natural i intrínseco en la persona o se desenvolupa, se desarrolla con los años?
Sí, el talento se desarrolla. Es la capacidad que todos los niños o todos los seres humanos lo podemos desarrollar. En las escuelas libres de investigación científica para niños, en la cual nosotros participamos de manera activa, entendemos por talento esa capacidad, esos valores, esa conducta, esas acciones para el beneficio de los demás. Entonces hablamos que el talento se tiene que aprender, el niño tiene que enseñarse y aprender para desarrollarlo.
Por tanto, se tiene que trabajar, se tiene que desarrollar,
así
se tiene
es,
que formar,
es,
¿no?, a nuestros pequeños para conseguirlo.
Así es, Raquel. Es decir, tenemos una parte quizá de temperamento que todos los niños y niñas nacemos o se nace con ello, con un poco de esta aspecto hereditario. Sin embargo, el ambiente donde los niños se desarrollan es sumamente importante y se tiene que desarrollar posteriormente en la escuela.
Això és molt important. Llavors, per això és important seminaris, no, Joaquim, com sí, aquest, perquè com aviat, no? Com, si els joves doncs poden desenvolupar aquest talent com més petit, millors, no?
I tant que sí, i tant que sí. Nosaltres és que, a veure, no anem a donar lliçons a ningú, però sí que tenim una... L'experiència que pot tenir una persona que s'ha dedicat molt... els dos ens hem dedicat molts anys a l'educació, a part de ser pares i avis. I, per tant, sabem la complexitat d'aquesta feina de desenvolupar el talent dels seus fills partint del que els seus fills són, i això és important.
I llavors, Joaquim, les escoles i els currículums educatius, creus que estan pensats per fer-ho?
Sí i no. Sí i no. Jo crec que amb el desenvolupament del talent hi té un paper fonamental les escoles bressol i la primària. És allà, i a casa, evidentment, on es descobreix aquestes capacitats que el nen té. Tothom té capacitats, unes més, unes altres menys. La gràcia és ajudar el nen a reconèixer els seus talents i a descobrir-los també als pares i als professors i potenciar-los. Amb l'aspecte que ha dit la Jacqueline, que és que el talent és incloent, és a dir, no és un capital que l'individu té per si mateix, sinó que el té precisament per ser amb els altres i juntament amb les altres persones.
Y llavors, Jacqueline, ¿cómo lo tendríamos que hacer para mejorar la potenciación de estas habilidades, ¿no?, de este talento en los más pequeños? No sé si tendríamos que detectar cada potencial de cada niño e intentar desenvoluparlo.
Esta es una parte importante, Raquel, descubrir al niño desde la familia. Es decir, que no pase invisible o exaltar capacidades que muchas veces no las tiene. Cuando yo reconozco al niño... Es decir, si yo reconozco que es sociable, si es un niño que le gusta la autoridad, que le gusta mandar, a partir de eso podemos conducir esas capacidades del niño y tenemos que desarrollarlas.
Y claro, para conseguir esto necesitamos disponer de tiempo y de recursos, ¿no? Para tener pues esa educación más individual, ¿no? Más personal.
Mira, en la familia tenemos los recursos tácitos, ¿no? ¿Cuáles serían? Primero, la obediencia en el niño. Que el niño aprenda a obedecer y obedecer porque ve en los padres la autoridad en la cual puede ser guiado el niño. Entonces, cuando el niño obedece, cuando los padres tienen la autoridad, y la autoridad significa la capacidad de servicio a los hijos. Esos dos elementos son importantes. Cuando obedece, la autoridad más la disciplina en el niño. Ahí nosotros vamos encauzando, vamos dirigiendo lo que son las capacidades del niño y a templar esas capacidades que tenemos que enseñarles.
En aquest sentit, Joaquim, clar, amb les ràtios que disposem a les aules, a vegades es fa difícil, no?, aconseguir aquests objectius.
Evidentment, és complicat, i ho és perquè hi ha una diversitat a les aules molt gran. I dintre d'aquesta diversitat és difícil tenir una línia comuna. Evidentment, si les ràtios, quan més petites són les ràtios, més possibilitats té un professor o un mestre per poder treballar de manera, amb un mateix camí, però amb mètodes diversos en funció de les capacitats que cada nen té. De totes maneres, jo penso que es pot fer. Hi ha un aspecte que és molt important, que és que de la mateixa manera que el pare i la mare han d'anar a una amb l'educació dels seus fills, la família i l'escola han d'anar a una. Això és molt important. El nen ha de veure que tothom l'estima, que tothom l'ajuda, però ha de veure una unitat de criteris, un camí clar. I dintre, a més, és que perquè d'aquesta manera se sent més còmode la criatura.
Abans parlava la Jacqueline, no?, de la responsabilitat dels pares, no?, en l'educació i en la potencialització d'aquest talent. Una altra de les xerrades o dels tallers que impartiu consisteix en les estratègies, no?, per al desenvolupament del talent a la família. ¿Cómo podemos detectar, Jacqueline, las potencialidades que tienen nuestros hijos?
Mira, uno de los elementos que tiene que desarrollar los padres es la observación en los hijos.
Sí, pero a veces los padres es aquello que no somos objetivos, ¿no? Y parece que todo lo hacen perfecto y a veces no es así.
Es verdad. Es decir, desarrollar en el niño la capacidad de trabajar en grupo, de compartir. Y ese compartir, esa conducta que demuestra el niño, llevarlo a un plano mayor, trascender con esas acciones. El trascender que lo que yo hago es en beneficio de los demás. Y yo creo que ni a los padres tenemos, siempre traemos un costal a cuestas, ¿no? Nos cuesta trabajo, no tenemos tiempo, no tenemos. Y no es el caso de dar recomendaciones, el simple hecho de dar un ambiente positivo de responsabilidad y de servicio a nuestros hijos. En la escuela, la vida le va a permitir desarrollar nuevas capacidades, ¿no?
I un cop, Joaquim, tenim detectades doncs aquestes potencialitats, aquest talent, com ho hem de fer? Com s'ha de treballar?
Pues lo primer, nosaltres tenim com 7 punts que pensem que són una mica la clau, evidentment no són tot. Un seria la responsabilitat, és a dir, d'una banda, assumir aquesta responsabilitat de ser pare, que significa tenir el càrrec d'una vida i de fer d'aquesta vida una vida plena. En segon lloc, la transcendència, és a dir, això que es pot viure a la família, no?, que a la família és un conjunt de persones unides per vincles afectius, però que a més conviuen. I aquí hem d'ensenyar al nen que no està sol al món, que té uns pares, que té uns amics, que està dintre d'una realitat on ell és element actiu. Després, enfocar-se, és a dir, donar prioritats. Pensem que un dels grans problemes que ara mateix hi ha és que els nens estan sobreestimulats. I aleshores això s'ha d'ensenyar al nen què és el que és important i què és el que no és important. M'explico.
Sí,
per
sí,
tant, tenir una cosa clara de dir no, això és el que s'ha de fer i després farem tot el que més. Després també, diguem, se'ls ha d'educar amb l'amor a la veritat, és a dir, fer les coses i fer-les bé i voler saber per què es fan les coses. No podem deixar de respondre quan un nen ens pregunta per què. Això, vull dir, indica que el nen està actiu i està obert i per tant no li podem tancar la porta. L'amor a la veritat, en aquest sentit, és a dir, que un ha d'observar la realitat, ha de reflexionar, ha d'explicar aquesta realitat amb criteris seriosos i científics. Una cosa molt important que estem convençuts que és clau és la congruència, la coherència. Hi ha d'haver una coherència entre els pares a l'hora de prendre decisions i hi ha d'haver una coherència, per exemple, amb l'escola. I si el nen entén i es fa càrrec de que tots anem a una, el nen ho tindrà fàcil, se sentirà més còmode. I, a més, l'actitud de serenitat, de serenor, és a dir, hi ha d'haver un ambient tranquil, hem de procurar i fer que el nen estigui relaxat, no tens, no amb una actitud, diguem, de tensió. I després, doncs això, arrel de tot això, apareix aquest concepte que sembla com molt fora de lloc, però que no ho és, l'autoritat. Com molt bé ha dit la Jacqueline, l'autoritat no és entesa com el que manda i ordena, sinó l'autoritat és el servei, precisament, als demés. Vale?
M'agrada aquesta reflexió de que l'autoritat és el servei als demés, evidentment,
sí.
No? I fomentar tots aquests valors. Llavors entenc que el desenvolupament de tot aquest talent, no?, en els nostres fills passa primer per desenvolupar nosaltres el talent com a pares.
Sí, sí, i tant que sí. Això és exactament així. Que els pares tenen un talent i han de mirar de ser objectius amb els seus fills. Els nostres fills, per principi, són els millors i són els més guapos, però realment són el que són. I no els podrem ajudar de veritat si no assumim com són els nostres fills. I els seguirem estimant igual. M'explico?
Però hem de veure cada nen com és, no? Que a vegades, ja que a nos passa que queremos desenvolupar también el talento de nuestros hijos, que a lo mejor para ellos no es algo importante, ¿no? Según qué aspecto, y nosotros queremos inculcarlo. Aquí también quizá deberíamos respetar sus intereses.
Claro, muchas veces nosotros como padres queremos ser, pues de alguna manera educar a nuestros hijos en altos estándares de los padres, sino de los hijos. Y ahí no es respetar al niño. Es decir, respetar al niño en la medida de sus capacidades, tanto físicas, emocionales y psicológicas y sociales.
Doncs un altre dels aspectes que es tracta en aquest seminari per al talento de la niñez és la prevenció del TDAH des de l'ambient familiar, una conferència que imparteix el doctor Juan Antonio Amador. Juan Antonio, bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia, de res, encantat.
Explica'ns, abans d'entrar en la prevenció del TDAH, convindria posar les bases? O sigui, què és exactament el TDAH?
Jo penso que sí, que és molt, molt important, més en aquest moment que es parla molt del TDAH i sobretot si hi ha molts nens que ho tenen o no ho tenen.
Uh-huh. Explica'ns què és i quines són les causes d'aquest trastorn.
De causes no la sabem. Sabem que té un component hereditari important, però tenir un component hereditari no vol dir que s'acabi tenint un TDAH. Depèn molt de l'ambient, de factors que són perinatals més que res. Per tant, el que sí saben és que hi ha moltes conductes de nens que semblen que són típiques de TDAH, però que són normals en determinades etapes de desenvolupament. Quan un nen petit, un nen de 3-4 anys, que tingui poca capacitat d'atenció, és molt normal. Que tingui dificultat per reorganitzar determinats comportaments també és normal, i als 4 anys. I això és una part, una part educativa important i de maduració. El que passa és que els nens amb TDAH, aquestes conductes d'hiperactivitat, d'impulsivitat o desatenció, són molt més freqüents, més intenses que els nens de la seva edat i interfereixen en el seu desenvolupament. Aquest és el problema important. Són més freqüents, més intenses, estan interferint en tot el procés d'adaptació que és normal en el nostre context social. I això és quan s'haurien de diagnosticat un TDAH, no perquè un nen molesti o perquè un nen, diguem, tingui un determinat comportament a classe, i a vegades això passa.
I per què llavors ara es diagnostiquen tants nens amb TDAH?
Bé, pues, possiblement perquè no es conec bé el que és el trastorn, no es conec bé el que és adequat a determinades etapes del desenvolupament, o perquè no es fan amb suficient rigor el diagnòstic. I són moltes causes.
Llavors suposo... Digues.
Digues.
Que llavors suposo que és molt important la detecció, no? I que sigui, doncs...
Sí, és molt important la formació de les persones que treballen amb nens, sobretot mestres, per exemple, o professors de primària i d'infantil i de primària. És molt important aquesta formació, i és molt important també la formació dels clínics, dels psicòlegs que acaben veient aquests nens.
Uh-huh. Llavors, hi ha alguns mecanismes que ens haurien de fer estar en alerta com a pares?
Bé, a vegades sí. A vegades hi ha nens que anomenem que tenen comportament difícil o un temperament difícil, són els nens molt moguts, que tenen dificultat per adaptar-se als canvis, i que aquests nens han vist que després, en un estudi més retrospectiu, es veuen que acaben desenvolupant símptomes que són compatibles amb o conductes que són compatibles amb el TDAH. Però bé, quan un nen és molt, molt, molt més mogut que els nens de la seva edat, quan la seva capacitat per regular els comportaments, és a dir, per calmar-se quan s'ha de calmar, per seure quan en moments que s'ha de seure, per estar disponible per fer determinades activitats al col·legi, quan se l'ha de supervisar contínuament, molt més que els nens de la seva edat, potser això és un factor d'alerta per veure què és el que passa. El que passa és que aquestes s'ha de posar en relació a la seva edat cronològica i el seu nivell de desenvolupament.
Clar, llavors,
és molt important la feina de formació de mestres i en aquest sentit.
Clar, i la prevenció, no? A partir de quina edat hem de fer aquesta tasca de prevenció del TDAH?
Si és que la prevenció del TDAH, com la prevenció de qualsevol problema de comportament, s'ha de fer des del mateix moment que el nen neix i està a casa. És a dir, la primera prevenció que s'ha de fer a casa és el fet de que els pares siguin o apliquin normes de comportament o apliquin estratègies educatives coherents i consistents. Per tant, això és el més important, perquè no es tracta de la prevenció de la sintomatologia de TDAH, sinó com fer que a través de l'educació i dels comportaments els pares puguin d'alguna manera regular i ensenyar a regular el comportament dels seus nens. Perquè, en definitiva, els problemes d'atenció i els problemes de hiperactivitat són problemes de regulació, és a dir, de capacitat per controlar. Això va molt, molt relacionat amb el desenvolupament, la maduració del sistema nerviós, bàsicament del que anomenem cortes prefrontals. És a dir, i això es va madurar amb l'edat. Què passa en els nens amb TDAH, que s'han vist en estudis importants del punt de vista de la maduració i del funcionament del cervell, que actuen com si tinguessin entre 2 i 3 anys cronològics de menys. És a dir, que un nen de 8 anys o de 9 anys amb TDAH, el seu comportament i la seva maduració del punt de vista neurològic està com si tinguessin uns 6 anys. Això és molt important, perquè vol dir que no és que es comportin així perquè volen molestar o perquè no, sinó perquè no poden fer-ho de l'altra manera. Llavors, què fan a les mesures educatives? Quan la prevenció no són més que mesures educatives, incidir sobre aquesta maduració per ajudar-la i per fer que es vagi, diguem, madurar i incorporar-se al seu ritme.
Doncs aprofitant que parlem avui amb vostè, ens podria oferir algunes normes, algunes eines, no?, per intentar doncs, aconseguir, no?, aquesta regulació en aquest comportament?
Mire, és molt difícil, ja m'agradaria a mi, perquè les eines sempre s'han d'adaptar a la persona en la que treballem. Per tant, el que sí que hi ha una norma, que és la coherència i la consistència en aquest moment. Per tant, quan tenim un nen en aquest tipus de problemes, el primer que mirem és com, en el context en què es produeixen els problemes i la manera en què aquestes conductes estan interferint. I el que passa és que aconsellem als pares i aconsellem als mestres sobre com variar, com modificar aquest comportament. Per tant, no hi ha una regla general. La regla general és, mira, sabem que les mesures conductuals, és a dir, ensenyar als pares mètodes perquè puguin comunicar-se millor amb el seu fill perquè puguin modificar els seus comportaments que no són adaptats i per atendre a tenir problemes de, diguem, estones d'atenció compartida i de joc compartit en el seu fill són potser les estratègies més adequades del punt de vista familiar. En el punt de vista escolar, pues, treballen els mestres sobre la situació que té el nen a classe, és a dir, on és un seu, la manera en què li expliquen el que ha de fer i la manera en què controlen el treball que està fent. Aquestes regles bàsiques poden ser molt generals, però s'han d'adaptar després a cada cas en particular.
Però servirien com a primer punt de partida. Moltíssimes...
Sí, mire que el que li he dit són mesures educatives que ajuden a aquest procés maduratiu, que ja sabem que els nens que realment entenen són els que li ajuden a afavorir aquesta maduració cerebral.
Doncs moltíssimes gràcies, doctor Juan Antonio Amador. Recordem que la conferència serà des de les 11 fins a les 12 del matí. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Un saludo para Joaquín y Jacqueline.
Gràcies.
Aquesta serà una de les xerrades de les moltes que hi hauran, perquè hi hauran també diferents xerrades i debats. Destaqueu-nos algunes, Jacqueline i Joaquim, que vulgueu doncs, explicar pels nostres oients.
Pues mira, también hay una conferencia muy importante que es el impacto de la alimentación en la salud física y emocional del niño. Quizá olvidamos un poco cómo comer, qué debemos de comer, qué es lo saludable, qué no es lo saludable, y tenemos mucha influencia de que pensar que lo saludable es lo que nos venden, ¿no? En algunos aspectos que no ayudan al desarrollo del niño. Es una conferencia sumamente interesante donde nos van a dar algunos tips y cómo la alimentación afecta tanto a la psiquis del niño como en su desarrollo físico, biológico, que es de suma importancia. Y vemos que aquí, ¿no? Ustedes con la alimentación mediterránea, que es súper, súper importante, ¿no? Que se tienen todos los elementos. Y creo que esta conferencia pues va a tener un impacto importante y de aprender cómo influye los alimentos en el desarrollo del niño.
Uh-huh. I expliqueu-nos si encara queden places, què és el que hem de fer per poder assistir doncs, a aquest seminari.
Doncs sí, queden places, sí queden places. I el que s'ha de fer és, inscriure's a la pàgina www.papamundi.it/seminario.
www.papamundi.it/seminario.
O, en tot cas, digues, trucar al telèfon 648-20-53-62.
648-20-53-62. I, si no, sempre també poden googlejar i buscar Seminario para el Talento de la Niñez, que es fa doncs, aquest 26 d'abril a la Universitat de Barcelona.
I aquí he dit Papamundi, una altra xerrada, un taller que hi ha al final i que nosaltres l'hem portat, l'hem diguem, assajat a les escoles aquí i que funciona molt bé, és interessant, per exemple, per mestres i tal, és aquesta sobre el Juego Papamundi. És un joc col·laboratiu per conèixer precisament els aliments al món. Es tracta de... Et donen una recepta i els ingredients i has d'anar jugant a buscar-los tot. És col·laboratiu, a més, i ja l'hem provat i funciona molt bé perquè no hi ha guanyador. El primer que acaba, el que guanya, és el dret d'ajudar els altres que acabin. M'explico. I és un joc que té interès.
Doncs una oferta molt diversa adreçada doncs, a professionals, famílies, sí, a tota la gent que estigui doncs, interessada en millorar doncs, això, el que parlàvem, no? El talent, l'educació i fins i tot els valors a la família i a l'escola. Sí. Joaquim i Jacqueline, que vagi molt bé. Bona setmana, una abraçada.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.